migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la COPE, a la vostra COPE més propera. 7 minuts sobre la una del migdia. Això és migdia, COPE Catalunya. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I us parlo per parlar d'un d'aquests llocs que quan érem petits, doncs, i no tan petits, doncs ens quedaven allà embobats. Em parlo dels puestos de venda d'animalons, d'ocells i hàmsters que hi havia a les Rambles de Barcelona. Durant molts anys hi van ser allà i tots ens paràvem a mirar. Igual no compràvem, però tots ens paraven a mirar els pericos, les tortuguetes petitones, els hàmsters que hi havia, lloros fins i tot, aquaris, petits aquaris, i tots ho miràvem, tots ho miràvem. Quan érem petits era una qüestió que et quedaves allà com embobat. És un d'aquells patrimonis que ja va canviar el negoci per la llei de protecció animal i d'exhibició d'animals. Van canviar la manera de fer les coses. Van dir, bé, però ja no podem posar animalons, doncs el que farem serà canviar el negoci. I l'Ajuntament els va autoritzar, doncs, a vendre, per exemple, souvenirs o... I, a més, la Rambla és un lloc ideal per vendre souvenirs. Un altre lloc, no ho sé, de Barcelona, però la Rambla ja és una qüestió clara. Souvenirs, que no sé si van arribar a vendre barrets mexicans, que és un dels souvenirs que es porten als guiris de Barcelona, però sí d'altres qüestions, no? Imant, etcètera, etcètera. Una cosa ja més amb classe, no? Fent un homenatge a Gaudí i demés. I també dolços i gelats. Era el negoci que feien, doncs, aquestes guinguetes d'ocellaires. Continuen ser les guinguetes d'ocellaires. Bé, arriba el moment de transformació de la Rambla, arriba el moment de renovar tot el passeig més famós de Barcelona, la Rambla de Barcelona, i en aquest projecte aquestes guinguetes no hi són. No hi són, no estan contemplades. Llavors, què passa? Doncs que l'Ajuntament ja comunica que no continuaran amb aquest negoci. Sí, la part dels puestos on venen flors. Aquests sí que estaran, quioscos també. Però aquestes en concret no. Aquestes en concret no. Hi ha una alternativa? En principi no hi ha una alternativa per continuar el negoci. L'Ajuntament diu que aquestes parades d'antics ocellaires de la Rambla és una decisió que ja ve de lluny i que respon a l'interès general. Parlar de l'interès general sempre queda una mica poc concret, per dir-ho així. Aquí dins de l'interès general poden entrar moltes coses i moltes maneres. No he deixat de ser l'Ajuntament i és una manera de veure les coses i entrar aquí. Ni entraré ni per un costat ni per l'altre, no? Sí que fa pena. Sí que és veritat que fa pena perquè tens uns records de la teva infantesa, no? El futur segurament s'enfoca d'una altra manera, com passa molt en una societat que es va transformant de moltes maneres. De moltes maneres. No sempre encertades, també s'ha de dir. No sempre encertades. Però es va transformant. I els que ho hem viscut sempre tenim aquesta resistència a perdre aquelles coses que ens feien una mica feliços quan érem petits. Bé, allò canvia, el món canvia. El món evoluciona, el món té altres qüestions, altres prioritats, que sota l'interès general, doncs, va canviant. Que hi ha darrere de l'interès general pot haver moltes coses, insisteixo, que no jutjo ni molt menys, que no se parli de tot això. El cas és que quan l'Ajuntament va dir a aquests propietaris, a aquests ocellaires que tancaven negoci, els propietaris es van negar a fer lliurament de les claus. Llavors aquí va entrar un contenciós judicial i demés, doncs, que ja ha començat a posar-se en marxa. Ahir mateix, el jutge donava aquesta autorització perquè aquests llocs, doncs, paressin. 6 dels 11 que hi ha. 6 dels 11. Els altres 5 encara continuen en marxa a espera d'aquesta autorització judicial. Després de l'enderrocament i tot això ja anirà en funció de com avancin les obres. Parlem amb el senyor Javier Cuenca, que és ocellaire, que encara està actiu, és un dels que estan actiu en aquestes 5 parades que queden d'ocellaires a la Rambla. Javier, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Tu tens parades, ets un dels propietaris d'aquestes parades, no?
Sí, efectivament, jo encara estic... Jo i 50 persones, i érem 100, no? Encara estem treballant a la Rambla, sí, així és.
I esteu també a l'espera d'aquesta autorització judicial pel tancament, en aquest cas, o...?
Sí, bueno, de fet estem a espera del proper moviment del Màxim López, que és el gerent de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, al qual pertanyem nosaltres, perquè formem part del mercat de la Boqueria, igual que els floristes de la Rambla, i estem a l'espera, doncs sí, doncs, bueno, segurament doncs, respecte a les parades que encara estan obertes avui a la Rambla, estem a l'espera de que aconsegueixi també un ordre judicial. Així és.
Bé, en aquest cas, per què es tanca? Què ha dit l'Ajuntament? Per què no les inclòs en aquesta reforma?
Bueno, en el cas de les 5 botigues que encara estan obertes, com hem dit molts cops, cap jutge sobre aquestes 5 botigues ha dit que les llicències estiguin caducades. Llavors, bueno, això ja em sembla una primera raó bastant important, no? Vull dir, al final hi ha un conflicte declarat entre les dues parts. Els antics ocellaires diem que les nostres llicències no estan caducades, l'Ajuntament diu que sí, i doncs, com passa en aquests casos, doncs, afortunadament ho ha decidit una tercera persona externa, no? I aquesta encara no s'ha pronunciat. També és veritat que l'Ajuntament és l'Ajuntament i nosaltres pues, som uns petits paradistes. I llavors l'Ajuntament, tot i que no hi hagi pronunciaments, pot demanar l'execució perquè pues, pot donar els motius que hi vulgui. No? Com bé has dit al principi, no està, és que s'ha fet un pla d'usos on no es contemplava que aquestes persones o que aquestes botigues, així com sí que ha dit que les terrasses amb sangries a 12 euros, les paelles rescalfades, els quioscos, que són companys, no ho dic amb mala fe, però que ocupen 3 vegades més que nosaltres i venen els mateixos productes, sí que poden seguir, però bueno, amb els antics ocellaires doncs hi ha unes rancúnies per part d'aquesta persona i ha dit, bueno, jo los saco ya i ja passarà el Pisuerga per la Rambla, si cal, saps, en aquest cas.
Bé, l'Ajuntament ha dit que és una decisió que ve de lluny i que respon a l'interès general. Sí. Sota la paraula interès general aquí es poden amagar moltes coses. Quan diu interès general, bé, podríem parlar de moltes coses. Això és el que sí. Diu l'Ajuntament.
Jo, per interès general, defineixo el que decideixi la majoria de persones. No? Que també, és, com bé dius, és un concepte molt ambigu, no? De fet, ens vam aferrar tant a aquest concepte que em diu, bueno, doncs anem a preguntar. I llavors nosaltres vam començar Iniciativa Legislativa Popular i vam ser l'única de tots els dos darrers mandats, vull dir, dels darrers 8 anys, que va aconseguir més de 50.000 signatures validades per la Generalitat a favor de que es mantinguessin les antigues ocelleries. Llavors, clar, quan diuen interès general, però ho diu una sola persona, doncs clar, aquest concepte, com bé has avançat, o m'ha semblat a mi entendre, doncs es difumina. No, no, no dic que no sigui així, eh?
No, ho he dit clarament. Quan dius interès general, no, ho he dit amb tota la intenció del món, que és ambigu i és un concepte que no concreta exactament quin és aquest interès general. No.
I en qualsevol cas, acceptant aquesta tesi també, anem a acceptar que hi ha un interès general perquè nosaltres no hi siguem allà a la Rambla. Doncs d'acord, doncs l'Ajuntament va decidir molt encertadament, també el César, el que és del César, el 2009 ja no tocava tenir animals en gàbies, la gent ja no té hàmsters de PlayStations, que dèiem, i doncs d'acord, vinga, fem una reconversió. Ara, si heu decidit, l'Ajuntament, en nom de l'interès general, si vols, que no hem d'estar a la Rambla, doncs reubiqueu-nos, que formem part d'un mercat municipal on hi ha parades buides.
Això t'anava a dir, Javier. L'Ajuntament us ha donat una alternativa? Perquè podríem entendre... No, és que, pel que sigui, no volem les parades aquestes en aquesta nova reforma de la Rambla. No, però us donem aquesta alternativa. Us ha donat alguna alternativa, alguna sortida? Us podeu posar aquí, us podeu posar allà, o no?
No, i aquí és el canvi que hem vist des del 2021, que fins ara realment estàvem negociant i gairebé arribem a un acord cap al 2015, perquè això ja ve de lluny, efectivament, però des que va entrar el Màxim López a la gerència, bueno, doncs som com un os a la sabata i hi ha una inquina declarada a fer-nos fora, però a fer-nos fora com gairebé de la societat. Escolta, vosaltres, que només heu tingut aquesta feina, que porteu, no és el meu cas, però si la resta de paradistes, el meu pare des dels 14, encara hi és, treballant avui, ara mateix estem a la Rambla ja els dos, portes dels 14 anys aquí, que ara potser ja es podria jubilar, però no és el cas d'altres paradistes, i sobretot de la quantitat de treballadors que d'un dia per l'altre, clar, jo ara què els dic a aquesta gent? Hi ha gent que porta 35 anys amb mi, que no, vull dir que me'n sento responsable, en part, no? De no haver sabut arribar a un acord, però és que no hi ha hagut, des que ha entrat el Màxim López, repeteixo, el gerent de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, bueno, pues mano de hierro, a estos los saco yo, por lo civil o por lo criminal. I bueno, ja el haré por lo civil, i al final l'Ajuntament, clar, sempre pot al·legar motius per l'interès general, per la forma de la Rambla, però més enllà de si hem de seguir o la Rambla, el que exigim, ja no ho demanem, és una solució consensuada que sigui el menys dolorosa possible per totes les parts. Vull dir, nosaltres ja fa molts anys que hem acceptat que l'Ajuntament, que també és un concepte, l'Ajuntament són moltes persones, no? I som tots l'Ajuntament, no? Però bueno, d'acord, no hem d'estar a la Rambla. Doncs trobem una solució a aquest problema que han causat ells mateixos al fer una remodelació, bueno, doncs que no va ser tot l'encertada possible.
Clar, no sé, és que hi havia queixes de la gent? És a dir, això ens molesta o alguna cosa? No? Perquè no, un dels dubtes que se'm passava a mi pel cap era aquest, no? Diu, hi ha queixes per...
Bueno, hi havia queixes dels si tireu d'hemeroteca i mireu què deia Històrics de la Rambla, que quan es va fer la reconversió... Històrics, disculpa. Amics de la Rambla, quan es va fer la reconversió, que si los carteles están escritos... O sigui, nosaltres érem molt agradables per tots els bars dels laterals, perquè al final, tu ho has dit, jo no ens coneixem personalment, però la teva mirada i la meva segur que s'han creuat en algun moment, perquè jo he estat tots els caps de setmana quan era jove... Jove, vull dir, quan estudiava, està tot als estius, i fa 20 anys que hi soc cada dia. Llavors, pues, quan t'havies passat amb el teu avi, amb el teu pare un dia, doncs segur que ens vam veure. Al final som un col·lectiu que pels laterals de la Rambla, perdó que no em voldria desviar, doncs érem molt beneficiós, perquè veníem a veure els hàmsters, però algú comprava, els peixets, els ocells...
Entenc.
I després la gent, en una altra època, perquè ara els de Barcelona no hi baixem, doncs ens preníem una cervesa al costat, bueno, que ha caulat en el meu cas, no? Ara no, ara que venem el gelat nosaltres, doncs molestem, llavors hi ha un lobby al lateral de la Rambla, que es diu Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla, però són comerciants tots, tota la junta directiva, que va estar pressionant a l'Ajuntament i a ells sí que els molestaven. Llavors va crear, al final, clar, tenen un gabinet de premsa, tenen uns mitjans, tot és legal, no ho estic criticant des d'aquest... Simplement estic explicant la raó per la que, bueno, s'ha creat aquest caldo de cultiu de tot el turisme que hi ha a la Rambla, els que molestem som nosaltres, que ja hi érem. Nosaltres veníem animals i ara, clar, si a mi se'm dona una llicència d'una gelateria, doncs hauré de vendre gelats.
I això anava jo. Hi ha una cosa que clar, em dius que les llicències no estan caducades. Ostres, llavors, com es pot tancar un negoci amb una llicència que no està caducada si no ha fet cap cosa dolenta?
Bueno, perquè si tu construeixes un argumentari jurídic, en el cas de al final és molt opac, novament a l'Institut Municipal de Mercats, fixa't que hi ha 41 mercats municipals a Barcelona, ara nosaltres formem part de la Boqueria, ara estem celebrant el 180, bueno, anem vora el 2040, i ara faran 200 anys que es va fundar oficialment el mercat de la Boqueria. I hi ha gent que té parades, a més, per parlar d'un amic que ja no hi és entre nosaltres, el Juanito, de Pinocho, doncs la seva parada també té més de 50 anys. Moltes parades, totes ja no, però moltes de les parades dels mercats de Barcelona tenen més de 50 anys. Ara l'Ajuntament ha agafat aquest argument per dir-nos que com les vostres estan caducades i les de los otros no, que no és cert, doncs us farem fora. Estem en la mateixa situació que els floristes. En canvi, els floristes, que vull dir que Déu me'n salvi, perquè al final són amics de tota la vida, doncs bueno, tenen unes concessions exactament idèntiques a les nostres. Però bueno, l'Ajuntament pues, ha decidit que les flors no molestaven i els antics ocellaires sí. Yeah. I per això ens trobem en aquestes.
Doncs, senyor Javier Cuenca, ocellera de la Rambla, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
No, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Doncs és un què? És donar veu a tothom i saber per què passen les coses, bàsicament, des d'un punt de vista de l'administració i des d'un punt de vista dels afectats, en aquest cas, no? Quan parlem de qüestions públiques, o sigui, públiques populars, en aquest cas, com són aquests puestos, doncs sempre és interessant saber el què, no? Seran un record ara les fotografies, quan passin fotografies històriques de la Rambla, doncs serà tota una història i algú explicarà: mira, en aquestes guinguetes, en aquests puestos, doncs venien periquitos, venien tortugues i venien hàmsters. Alguns diran, no? I perquè això no es fa, i d'altres diran: oh, quin horror, que es venien animals. Bé, la llei és la llei i és el que hi ha. En una estona parlarem de, també, mira, continuarem parlant precisament d'ecologia, en aquest cas, ja que feu un enllaç d'animals, i parlarem amb el president d'Ecologistes de Catalunya. Per què? Doncs perquè unes quantes entitats, no només ecologistes de Catalunya, encara que parlarem amb ells, demanen a la nova Generalitat, al nou govern de la Generalitat del senyor Salvador Illa, la restitució del Departament de Medi Ambient. Què vol dir això? Això vol dir que no és que no existeixi un Departament de Medi Ambient, només que se li ha canviat el nom i està dins d'un altre departament. Ara és la Conselleria de Transició Ecològica. A mi se m'escapen aquestes coses, us ho dic de debò. Vull dir, és un canvi de nomenclatura, ja no és medi ambient, però és transició ecològica. Insisteixo, no sé, suposo que fan la mateixa feina, no? O algú ha de fer aquella feina, però li canvien el nom. Per què? Pues no ho sé. El cas és que ja no només està aïllada, sinó que està dins del Departament de Territori. I el que reclamen aquestes entitats ecologistes, doncs, és que torni un departament, o sigui, la restitució d'aquest Departament de Medi Ambient amb el rang de vicepresidència perquè tinguin pes dins del que és la cura del medi ambient a Catalunya. De seguida en parlem de tot això. Però abans, escolteu-me, ja teniu les noves finestres de Bricoventana Ponés? Si voleu canviar les finestres, penseu en tot això. Són les finestres modernes de Bricoventana Ponés, Brico-Ventana Ponés, per donar-li una nova oportunitat a la teva llar, per fer la teva llar i donar-li aquest confort que es mereix. Renova aquestes finestres amb Bricoventana Ponés per a una comoditat màxima. Per què? Doncs perquè ho aïllen perfectament tant l'escalfor, si tu tens la calefacció posada a l'hivern, com la frescor, si tens l'aire condicionat posat a l'estiu, com és el que toca, que avui també tenim unes temperatures que, déu-n'hi-do, eh? Ja ho saps, Brico-Ventana-Ponés.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 1 de septiembre.
Arriba a 2:15 de 2 del migdia. De seguida farem actualització d'informació de serveis. Fa calor avui, continuar les temperatures altes, encara que això té punt final. Té punt final aquest cap de setmana perquè ja a partir d'aquesta tarda hi ha una alerta activada per intensitat de pluges. Atenció, eh? I les temperatures començaran a baixar per... I dilluns sembla que entre la nit de diumenge i dilluns tindrem ja unes temperatures el que serien normal. Ens ve un front de l'Atlàntic. Actualitzarem la situació de la xarxa viària i parlarem d'esports. Parlarem de l'actualitat d'esports. Si Dani Olmo s'inscriu, si no s'inscriu, és el culebrot, sembla mentida, que sembla el Barça. Els darrers dies de l'agost estem amb la mateixa pel·lícula. No és fàcil això per un culer, ni pel cor sa d'un culer, aquests ensurts, eh? I després parlarem d'ecologistes, d'aquesta restitució del Departament de Medi Ambient, que s'està demanant entre d'altres entitats des d'Ecologistes de Catalunya. I també parlarem d'una qüestió. No ens oblidem que continuem a l'estiu, moltes persones de vacances, i parlarem de les llicències de motos d'aigua. Quina llicència cal per pilotar una moto d'aigua? Cal llicència o no cal llicència? És aconsellable o no? Doncs explorarem això i mirarem a veure fins a quin punt és legal o què has de tenir per poder pilotar sense problemes una moto d'aigua. Igual aquestes alçades d'estiu anem una miqueta tard, però, escolteu-me, l'estiu tal qual està fins a finals de setembre amb tota la tranquil·litat del món. En parlarem de tot això aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I ara que bé arribem a 2:15 i actualitzarem informació de serveis. Va.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
L'estiu és l'època de l'any més esperada i feliç pels infants, però no per a tots serà així. 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas han reduït les activitats d'oci per manca de diners. Amb la teva ajuda, aconseguirem que els infants d'aquestes famílies puguin gaudir d'activitats de lleure, casals o colònies d'estiu. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona trucant al 93 112 7010 o al Bizum 33381. Ajuda'ls i fes que visquin un estiu per recordar.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto, hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
A punt d'arribar a 2:15 del migdia, ens queda un minutet per arribar a aquest punt horari. Parlem del temps, parlem de la meteo que ens espera de cara a aquesta tarda, sobretot aquesta tarda, i la tarda de divendres. Tenim alertes activades per intensitat de pluja. Atenció, perquè són aquestes tempestes que ja reactiven a l'espera de que arribi un front que sobretot ens afectarà de cara a diumenge. De fet, aquest front ja el tenim ja amb els primers peus posats. Hi ha una alerta activada de cara a aquesta tarda per intensitat de pluja. És una alerta taronja. És a dir, estem en una alerta que ja és seriosa, a la zona del Berguedà, tota aquesta zona al voltant del Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, tota aquesta zona, el Solsonès, té una alerta activada per episodis d'intensitat de pluja, fins i tot calamar-se. Així que molta atenció si he de circular per aquesta zona. Això vol dir que no plourà a altres llocs? Sí, cap al Pirineu Occidental. No arribarà a la Vall d'Aran, però sí que esperem pluges. A la costa no. A la costa, en principi, no esperem pluja. Igual s'escapa alguna, però no s'espera. Però no s'espera. On sí ja s'espera pluja, estaríem parlant dels ports. De la Terra Alta sí que podem tenir episodis de pluja que pot ser puntualment intensa i té un caràcter turmentós, en tot cas, de tempesta important, no? Però no en passarem d'aquí, en tot cas. El demà divendres ens aixecarà un dia, doncs, amb sol, amb un núvol, tindrem un matí tranquil. Les temperatures continuaran apretant, en aquest cas, eh? Continuaran apretant, no aniran a més, tampoc a menys. Això sí, a partir de dissabte la cosa canviarà. Ja baixarà la temperatura. I divendres per la tarda, i això ja demà, divendres ho acabarem de confirmar, també tenim una alerta per intensitat de pluges. Es reactivaran aquestes tempestes del Pirineu Pirineu Central, a les més o menys les mateixes comarques que he comentat. Parlem del Berguedà, parlem del Ripollès, de la Cerdanya, del sud, tota aquesta zona. Demà per la tarda té una alerta per possibles intensitats de pluja i no es descarten episodis de calamar-se. És a dir, pluja, i pluja que no va malament. El problema de la pluja és quan cau de cop i de forma forta, quan fa mal. Però la pluja, ja sabeu que no estem per dir que no a la pluja, sobretot en comarques com la Terra Alta, per exemple, que demà per la tarda sí que no s'espera. El que no caigui avui no caurà demà. I com tenim la situació a la xarxa viària? Anem a veure com tenim la situació. Parlem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de destacar un parell d'incidències derivades de dos accidents, sortosament sense ferits, però que encara estan entorpint la circulació a la P7, en concret entre Castellbisbal i Martorell, en sentit Barcelona, i es registren 4 quilòmetres, i per un carril tallat encara, perquè hi ha un vehicle al voral entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida cap a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres de circulació lenta. Apareixen retencions també a la zona de Girona i Costa Brava, en concret entre Torroella de Montgrí i Gualta, Tordera i Blanes i a Cadaqués cap a Platges, i la cobertura de la Ronda de Dalt, a la zona d'Horta-Guinardó, a l'altura de la Vall d'Hebron, hi ha un carril tallat, com sabeu, per banda, i això alenteix la circulació. A banda de demanar-vos molta cautela, si cau per aquesta zona que comentàveu, Berguedà, Prepirineu, ja que, sobretot en aquests casos, com cau la pluja molt forta, la situació viària pot ser molt complexa. Sobretot, mantingueu distància de seguretat i esteu atents al cel. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Cuida't molt.
Gràcies.
L'actualitat esportiva amb el Joan Ballori. Joan, benvingut, com estàs?
Molt bé, Cruz, què tal?
Què? Dani Olmo... No, escolta'm, això ja és un colabrot que començo a seguir de forma apassionada. Sí. Al final, què?
Doncs te'n recordes que ja et deia, en principi... la sortida de Gundogan sí. Hauria de...
Donar el llum verda, correcte.
Sí. No, doncs no.
No.
No dona.
Llavors què?
No dona perquè el Barça no està en la regla aquesta dichosa de l'1-1 i Gundogan allibera una porció de fair play important, però no la suficient com per poder inscriure encara a Dani Olmo. Aleshores, perquè Dani Olmo pugui ser inscrit, la sortida de Vitor Roque tampoc ajuda en res, perquè Vitor Roque no estava inscrit, per tant, no des d'aquest punt de vista m'aporta zero, i perquè pugui ser inscrit Dani Olmo a les properes hores i pugui jugar el dissabte a Montjuïc contra l'Atlètic Club, el Barça o ha de donar alguna sortida més. Hi ha un parell de futbolistes que estarien a prop de sortir, els que més a prop estarien de sortir són Mika Faye, que podria sortir a la Lliga Francesa i que deixaria un traspàs del voltant de 10 milions d'euros, o una altra solució és que surti l'Englet, que aquest sí està inscrit i té una fitxa de més alta, cobra uns 18 milions bruts per temporada, per tant, si surt sí. Generarà un fair play important. I una altra possibilitat és que per fi es tanqui aquest famós acord de renovació de patrocini amb Nike, i que això també ajudaria, però d'aquest acord parlem des de fa mesos i no s'acaba de tancar. Per tant, les vies més factibles serien les sortides o de Mika Faye o de l'Englet o dels dos o d'algun altre futbolista perquè Dani Olmo pugui ser inscrit. Però amb la sortida de Gundogan no...
I l'Englet estaria per la feina, per la labor? Sí.
Sí, perquè ja l'Englet és un futbolista que té assumit que no té lloc al Barça. També ho veiem més a motius econòmics que futbolístics, perquè és un bon jugador.
És un bon jugador, clar. És el que explicaves ahir, que Gundogan marxa per motius econòmics no esportius. Vull dir, perquè és un dels jugadors que més partits va jugar la temporada passada.
L'Englet ha jugat en pretemporada, fins i tot ha lluit al braçalet de capità. És un jugador que a Flick li agrada, però està clar que no té cabuda a la plantilla i que ha de tornar a sortir. Ja porta dues temporades jugant cedit l'última temporada al Tottenham, i aquesta apunta a l'Atlètic de Madrid. I sembla que la solució seria renovar-lo, que és una cosa que estan fent últimament també, renovar-lo per dues temporades més, aleshores difereixes el salari, i aleshores això permet que el club que assumeix la teva fitxa li surti més barat. La fitxa sigui una miqueta més barata, i aquesta seria la forma o la fórmula a través de la qual podria anar cedit a l'Atlètic de Madrid.
Ai, Barça, ¿quién te ha visto? Con lo que hemos sido. La frase aquesta de con lo que hemos sido, recordo aquells traspàs de Neymar de 200 i pico milions. Quina època aquella.
Sí, sobretot és aquesta, una mica la sensació, no, de, que la finestra de mercat és el mateix, no? Que no veus una línia clara, de que les operacions
van enfocades cap a un estil de joc, cap a un
econòmic,
projecte
més econòmic que esportiu, que ja al final dona la sensació de que dona igual que surti De Jong, que surti Gundogan, que surti Christensen, que surti Rafinha, que surti Eric García. No veus que hi hagi una
línia clara,
molt traçada, sí. No, aquest i aquest no es... Sí, amb els xavals de la Pedrera, i amb Pedri, i amb Gavi, sí que hi ha línies vermelles. Però em refereixo que amb molts futbolistes fa la sensació de que no, i que dona igual De Jong, que Gundogan, que Christensen, que Eric García, que tal, i no sé. Una sensació una mica d'improvisació.
Què més tenim d'actualitat?
Doncs el Girona està a punt de fer una nova incorporació. Es tracta de Yasser Asprilla, extrem colombià de 20 anys, arribaria del Watford. A l'Espanyol sentirem avui a Béliz, que és una de les cares noves i que va ser un dels jugadors que va destacar a Valladolid, tot i la derrota de l'equip. L'Espanyol, que dissabte rep a la Reial Societat en el primer partit a Cornellà al Prat. Al marge del futbol, com venim comentant durant tot el dia, arrenca la Copa Amèrica de Vela, pel front marítim, i amb les regates preliminars. En bàsquet tindrem clàssic en semifinals de la Supercopa d'Espanya a finals de setembre, on Barça-Real Madrid només comença la temporada.
Quina por.
Esperem que aquesta temporada el projecte del Barça funcioni millor, amb Joan Peñarroy a la banqueta i amb les incorporacions que s'han fet.
A veure
com va. Però comença fort el tema. Ja n'envol diverses coses. Ha anunciat la seva retirada al Gran Viran Morros, als 40 anys, format al Barça, on va jugar en dues etapes, ho ha guanyat absolutament tot. Té 10 lligues, 3 Champions, amb la selecció espanyola ha estat campió del món, d'Europa, bronze olímpic, un dels grans noms de l'handbol en els darrers anys. El Barça, que per cert juga avui semifinals de la Copa Catalunya contra el Sarrià de Ter, i avui també juga al Ciutat de Granollers. Tenim Granollers Nimes en categoria femenina i Granollers Limburg Lions en masculina. I a la Vuelta, sisena etapa. Que per cert ha sortit avui d'un Carrefour.
Sí, dels caixers. Ho estaves escoltant abans, que han sortit directament dels caixers d'un Carrefour.
És patrocinador de la cursa i avui l'etapa ha sortit de dintre un Carrefour.
Doncs mira, escolta'm, té un sentit, té gràcia, i a més és original, eh?
Sí,
estarà content que ha dit aquesta operació de màrqueting per donar visió al patrocinador. Està molt bé que surti dels caixers de cobrada allà del Carrefour.
A Jerez de la Frontera, estava al Carrefour.
Joan Ballori, moltes gràcies.
A tu, Gruix.
Cuida't molt. Quan quedin 5 minuts per 3:45, tota l'actualitat i tots aquests titulars els ampliarem a Esports Cope amb ell mateix, amb el Joan Ballori i tot l'equip d'esports de Cope Catalunya. Que, per cert, la Copa Amèrica, jo tinc un punt d'ignorància davant de tot això. Jo abans, quan sentia la Copa Amèrica, pensava que quan sortia des de València, jo pensava que anaven fins a Amèrica i tornaven. I no és així. La Copa Amèrica, sí, mira, reien, però és veritat, és el meu punt... No sóc gran seguidor de les regates, no era gran seguidor. Ara que estan aquí, sí, li he posat una mica més d'atenció a tot el que deixa aquí a Barcelona, a Copa Amèrica, no? Però abans jo pensava, Copa Amèrica, doncs mira, és que surten, van cap a Amèrica i tornen. Però no, clar, no sé, perdoneu la meva ignorància i quedar ara com un garrulo, no? Però és esportivament parlant, en aquest cas. De seguida parlarem de medi ambient, i sobretot la reclamació que... Unes quantes organitzacions ecologistes, entre ells Ecologistes de Catalunya, que són amb els que parlarem, doncs està demanant l'acabat d'estrenar govern de la Generalitat, no? I és recuperar la restitució del Departament de Medi Ambient amb el rang de vicepresidència per fer un punt de defensa i cura del medi ambient a Catalunya. Penseu que a Catalunya hi ha 44 espècies en perill d'extinció dins del catàleg, d'aquest catàleg de 44 espècies. Només 5 tenen aprovat el seu pla de conservació. Bé, per exemple, estem parlant del tritó del Montseny, per posar un què, a part d'espècies d'ocell, de trenca, l'alosa becuda o la xurra, per exemple, sent d'aquestes espècies. Per això, a entitats ecologistes demanen una conselleria específica i el retorn del nom de medi ambient. Ara es diu de transició ecològica. Una cosa que a mi també se m'escapa una mica, eh? Avui noto que em faig gran amb aquestes coses. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ecologistes de Catalunya diu que la nova Conselleria de Transició Ecològica en el govern de la Generalitat de Catalunya suposa un engany i un frau a la ciutadania i un retrocés pel país, per la comunitat, que no permetrà afrontar els majors reptes que tenim, que són els ambientals, en aquest cas, no? Preguntem, per això demanen el retorn del Departament de Medi Ambient. Parlem de tot això amb el senyor Joan Vázquez, que és president d'Ecologistes de Catalunya. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joan. Per què demaneu aquesta creació de la Conselleria de Medi Ambient en detriment de la transició ecològica? Quina és la diferència?
Bueno, a veure, és important tenir en compte que els majors reptes que té el món mundial, i lògicament Catalunya dintre del món també, són reptes de caràcter ambiental. El tema de l'increment de les temperatures. Estem parlant de que a Espanya, doncs, l'any passat a l'estiu van morir prop de 2.000 persones, més de 50.000 a Europa. Això són dades de caràcter més o menys oficial, però lògicament no hi arriben a tot arreu. Hi ha grans pèrdues a nivell agrícola. Com sabem, l'any passat va haver restriccions molt grans a nivell dels països. Tenim problemes, lògicament, en pluviometria, augment de temperatures, tot això repercuteix en la salut, en l'economia, i per tant són reptes, és el major repte que tenim. Què ha fet Europa durant molts anys? Doncs aquesta àrea ha marcat el que es diu l'agenda verda europea, i durant molts anys ha tingut sempre un comissari o una comissària de medi ambient molt potent, a més de forma transversal, afectant a la resta de comissaries, i una direcció general de medi ambient molt potent, que algunes actuacions ha fet amb l'estat espanyol, perquè ha estat un dels que d'alguna manera se li ha requerit més el compliment, una mica dels més atrasats, i del que ha generat més queixes de la Unió Europea per incompliments, no? Per tant, què va fer l'Illa? Bueno, pues, lamentablement no en sortim dels diferents governs pràcticament caracteritzats per la seva incompetència a nivell ambiental i en altres àrees. El fet és que la Generalitat ha generat moltes queixes en tots els àmbits. Què va dir l'Illa? L'Illa va dir que amb un símil espanyol, perquè ell està ja al govern de Madrid, amb el Pedro Sánchez, pues que faria, en aquest cas, una conselleria de transició ecològica, que és el mateix que té Rivera, la ministra Rivera a Madrid.
Sí.
Transició ecològica, que és una manera, podríem dir, diferent, moderna de dir-li medi ambient, no? Perquè, a més, té una connotació social menor, no? A nivell, no és el mateix dir-li policia que amic de la ciutadania o alguna cosa d'aquesta. Transició ecològica, ben bé, ningú sap el que vol dir. En canvi, medi ambient, dius, ojo, que venen els de medi ambient, o tal qual. Llavors, ell va dir que faria aquesta conselleria i el 29 de maig d'aquest any, 127 organitzacions van presentar un manifest a l'opinió pública per restituir el que havia estat la Conselleria de Medi Ambient a la Generalitat, que fins al 2010 hi va ser present i que en un govern de l'Artur Mas va ser eliminada el 2010. Què ha fet ara el senyor Illa? Doncs ha fet com aquests mags que trauen del barret coloms i coses d'aquestes. Va dir que faria la conselleria de transició ecològica i el que ha fet és una conselleria que té el nom de territori, habitatge i transició ecològica. El territori mai en la història de la Generalitat contemporània, mai no ha tingut conselleria, perquè és el departament que té més pressupost, el que fa grans obres, el que pren grans decisions que afecten el territori, i ficar-li aquesta llosa dintre del departament, millor dit, el departament és el de territori, el d'habitatge, i ha afegit transició ecològica a l'últim lloc. Vol dir que serà el menys dotat, el menys important, i influït totalment i dependent de territori, sent el de transició ecològica el que vol que sigui l'Illa.
Llavors, Joan, tu creus que això llavors tindrà o farà menys feina que es feia fins ara des del punt de vista de medi ambient i ecològic? Jo què sé, per exemple, se'm ve al cap a protecció del tritó del Montseny, creació de nous parcs naturals, protecció de l'entorn... Tot això, tu creus que es farà menys feina, tal com està organitzant ara?
A veure, menys feina no, es farà el mateix. El problema és la ineficiència que hem tingut en els últims governs. A veure, Catalunya ha perdut el 24% de la biodiversitat en línies generals de vertebrats. Amb els insectes arribem al 70%. Hem tingut una de les majors reculades perquè és on menys s'ha invertit i és on menys, en aquest cas, s'ha actuat.
D'acord.
Els plans de recuperació i conservació de les espècies en perill d'extinció, que en tenim 44, només se n'han fet 5. I l'últim que es va fer és el 2004, fa 20 anys, justament. La llei de biodiversitat, que tots els països del món mundial entenen, nosaltres la tenim de l'any 85, pràcticament abans que jo...
Una mica antiga, la del 85. Sí, igual li cal un enrentat de cara, si és veritat, això.
No, bueno, és una llei que fa 20 anys que se discuteixen i que simplement la fiquen en valor. Els últims 6 mesos de la legislatura no s'acaba aprovant mai. Vull dir, el tema del medi ambient, o tenim una conselleria autònoma, independent, amb una capacitat, en aquest cas, d'actuar sobre tot el govern. Nosaltres el que diem, les 127 entitats, és que fos una conselleria de medi ambient en rang de vicepresidència, perquè el fet que el vicepresident sigui el conseller o la conselleria de medi ambient podria actuar d'una manera més transversal.
D'acord.
En aquest país no ha existit política de caràcter ambiental i el tema és que ens trobem en la situació més atrasada respecte a la resta de comunitats autònomes de l'estat espanyol. Vull dir, és que, a veure, no és per ficar símils, però Catalunya va ser-hi la bandera en quant va ser la primera comunitat en crear un departament de medi ambient. Això va ser cap a l'any 2000. I lògicament, doncs, bueno, actualment hem reculat moltíssim. I és necessari recuperar una conselleria que, a més, té un paper estratègic davant dels reptes ambientals que patim. I és indubtable que en patim, i molts, no?
Doncs aquesta és la situació. Senyor Joan Vázquez, president d'Ecologistes de Catalunya, gràcies per fer-nos una fotografia d'aquesta reclamació que feu i aquesta situació. Molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
De seguida parlarem de pilotar motos d'aigua. Quina llicència cal per pilotar una moto d'aigua? De seguida en parlem, però abans, ja que parlem de pilotar, vols canviar-te el cotxe? Si vols canviar-te el cotxe, recordmotor.com. Amb cada quilo, recordmotor.com. Cotxes de qualitat. Podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garanteixen la seva qualitat. Entra ara a recordmotor.com, recordmotor.com, amb cada quilo, més de 150 cotxes de qualitat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros. De volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una súper oferta.
Gratis. 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora. 650 51 52 53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650 51 52 53.
Quina llicència cal per pilotar una moto d'aigua? Tenim i parlem amb l'Andrea, que és membre de l'Escola Nàutica Gènova. Andrea, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Molt bé, com estàs? Tot bé?
Molt bé.
La primera pregunta, cal una llicència per conduir una moto d'aigua?
Cal una llicència per conduir una moto d'aigua, si vols tenir-la en propietat, o bé llogar-la sense monitor.
D'acord. És a dir, si... És a dir, que si jo vaig a una d'aquestes empreses que hi ha moltes que lloguen motos d'aigua, si vull anar jo sol, necessito una llicència. Si no, he d'anar amb un monitor.
Exacte, sí.
D'acord. I una llicència d'aquestes, quan pots trigar a treure-te-la?
Bé, el curs de la llicència de navegació, en aquest cas, que seria el més convenient per poder conduir una moto d'aigua, és el més accessible de tots. És un curs molt ràpid i senzill per obtenir una llicència que et permet portar embarcacions i motos d'aigua fins a 6 metres d'eslora.
Ahà.
En aquest cas, els temps serien 2 hores de classe teòrica, ahà, que faríem online en aquest cas, i 4 hores de classe pràctica.
D'acord. És a dir, que serien 6 hores en total, serien 2 o 3 dies, fins i tot en un ho podries tenir, no?
Pràcticament els nostres alumnes en un dia ja tenen la titulació i el tràmit el fem de manera molt ràpida perquè en 1-2 dies ja poden estar navegant.
Llavors entenc que seria, aquesta llicència serviria per motos d'aigua i embarcacions fins a 6 metres d'eslora.
Correcte.
D'acord. Escolta'm, i què passa si t'enxampen sense llicència?
Bé, no pots portar una embarcació de més de 5 metres d'eslora a motor sense llicència. Per tant, estaries no només posant en perill la teva seguretat i les altres, sinó que estaries... estaries navegant de manera il·legal, sí, per d'alguna manera, no?
Sí, sí.
En aquest cas, t'arrisques a multes d'entre 600 i 6.000 euros... i en els pitjors dels casos 12.000, per exemple.
Una pregunta, tornant a les motos d'aigua, en aquest cas, entenc lo de les embarcacions de 6 metres d'eslora, però, per exemple, aquesta llicència valdria per qualsevol tipus de motos d'aigua? És que no acabo d'entendre si va com cilindrades o com va el tema de les motos d'aigua.
Aquesta llicència de navegació, a diferència del titulín que expedien feia uns anys, no està limitada a potència. És a dir, pots portar qualsevol moto d'aigua.
D'acord.
Sigui de 120 cavalls, 300...
O sigui, que la potència aquí... I a les embarcacions també? O sigui, la potència quedaria també...
A les embarcacions també.
També. Llavors, per exemple, jo tinc o vull pilotar una embarcació de més de 6 metres d'eslora. Llavors, a partir d'aquí, què fem?
A partir d'aquí, pots treure títols nàutics superiors que no impliquen que tinguis un curs inferior, com per exemple el PNB i el PER. El PNB i el PER et permeten portar, en el cas del PNB, embarcacions de fins a 8 metres. Podries navegar fins a 5 milles d'un port de resguard, per exemple. Mm. I el PER, en aquest cas, és el títol que nosaltres més cursem, per dir-ho d'alguna manera, i et permetria portar embarcacions de fins a 15 metres d'eslora. Inclús fins a 24. Si fessis habilitació a Balears, podries navegar amb embarcacions de 24 metres.
És a dir, que les llicències també indiquen el que et pots allunyar de port.
Les llicències et limiten, sobretot en quant és l'hora de l'embarcació que pots portar i a distància de la que et pots allunyar del port, correcte, a qualsevol port.
Per exemple, la primera llicència que estàvem parlant, de l'eslora de 6 metres o motos d'aigua, i motos d'aigua, quan et podries allunyar de port?
En aquest cas, 2 milles nàutiques.
D'acord, 2 milles nàutiques. Després passaríem a l'altra llicència que m'estaves dient, que parlaríem fins a 5 milles, i sí. Després, amb embarcacions de més de 24, vas dir 24 metres, doncs ja podríem navegar lliurement?
En aquest no lliurement, podries navegar fins a 12 milles de la costa, uh-huh. I, a més, fer la travessa a Balear.
D'acord.
Des de Península a Balear.
D'acord. I quant temps es triga en treure, per exemple, aquest que m'estaves comentant de fer una travessia, per exemple, autoritzada...
El PER.
Sí, exacte. Quant de temps es triga en treure una llicència com aquestes?
Nosaltres fem el curs en un mes, entre un mes i un mes i mig, com a molt. Sí que és veritat que depèn també molt del ritme que porti l'alumne, però en aquest cas seria entre un mes i mig.
I quina diferència hi ha entre una llicència i una altra? És a dir, en qüestió de coneixements, no? Perquè una és relativament ràpida, no? De la primera que estàvem parlant de motos d'aigua, entre 2 hores de teòrica i 4 de pràctica, m'estaves comentant, i les altres, no? Quina diferència? Quins coneixements diferents hi ha en una i altra?
Totalment. Els conceptes generals serien els mateixos, però molt més ampliats. Profunditzaríem molt més en cada un dels aspectes que hauríem de treballar cada curs. Les maniobres, per exemple, també farien més hores de pràctica. I en el cas del PNB i el PER, a diferència de la llicència, ja tenim un examen impartit per la Generalitat de Catalunya. Hi ha una convocatòria al mes, més o menys, cada any, i llavors, en aquest cas, hauries de superar també un examen teòric.
D'acord. Bé, sé que no pots parlar per totes les escoles nàutiques, pots parlar per la teva, per l'Escola Nàutica de Gènova, però hi ha molta gent que s'apunta a treure aquestes llicències?
Déu-n'hi-do, la veritat que ara, bueno, nosaltres estem ara mateix en creixement exponencial, estem més a més fent rècord, estem parlant de 500 persones que venen a fer un curs durant un dia i surten d'aquí amb la seva titulació.
Carai.
Només de llicències nàutiques, no parlem de PNBs i PERs.
No, també... parlàveu de les llicències nàutiques, sí. Que ens fan referència a motos d'aigua i aquestes embarcacions de fins a 6 metres.
Sí.
Carai, doncs, Déu-n'hi-do, no? Sí,
Déu-n'hi-do. Al final, això suposo que és el resultat de molts anys d'experiència i bueno, de treballar molt i molt bé.
No sé, ara faré una pregunta en la que és de xerrada, a més, no? Conforme a aquestes pujades, no? No sé si això de que la Copa Amèrica torni a estigui a Barcelona, sigui la seva base a Barcelona... Doncs això tindrà a veure, perquè es posa una mica de moda la navegació.
Sincerament, no hem notat un canvi així que es pugui... que sigui rellevant.
Vale?
No
hi ha una relació, en aquest cas.
No, en aquest cas no, estaríem parlant d'un altre tipus de client.
D'acord. Doncs, escolta'm, Andrea Granados, de l'Escola Nàutica Gènova, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies, encantada, i res, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquests minuts. Espero que tot vagi molt bé.
Igualment.
I ens veiem aviat.
Gràcies, igualment, gràcies. Doncs ara arribem ja a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.